Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 25. És dissabte 10 de març i passen 6 minuts del punt de les 12 del migdia. Bon dia a tothom. Un dissabte més us acompanyem doncs, aquí des dels estudis de l'Espluga FM Ràdio. Com ens agrada començar l'Inquiet? Doncs fent un agraïment, perquè, com ja sabeu, ser agraïts ens fa bé, ens fa sentir i també fa sentir bé a la persona que el rep. Avui el nostre agraïment va per elles, les dones, les rares, les que van trencar motlles, les que no van callar, les que tot i el sistema patriarcal dominant van fer el seu propi camí, per totes aquelles dones que amb les seves accions han canviat el rumb i han estat referents. Gràcies, doncs, a la Maria Mercè Marçal, a la Marie Curie, a la Rosa Parkers, a la Montserrat Roig, a moltes dones, conegudes o no, que estan canviant aquesta petita història de la dona. Si vols anar ràpid, camina sol, però si vols arribar lluny, camina acompanyat. Aquest proverbi africà em permet explicar-vos com es va realitzar el programa musical especial que es va fer el dijous passat, el dia 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i que podeu recuperar, si voleu, a l'arxiu sonor de la web de la ràdio. Ens van encomanar, des d'aquesta casa, doncs, realitzar un programa musical dirigit i conduït per una dona. I fer un programa musical sembla fàcil, oi? Entres al senyor Google, li preguntes cançons pel Dia de la Dona i, txatxan, apareix alguna llista. Ara és qüestió d'escoltar-les i decidir quina poses. Fàcil i ràpid. Però de sobte vaig pensar que l'Espluga Audiovisual la formen 52 persones, la majoria de les quals produeixen un programa musical. Així que vaig atrevir-me a preguntar. Una acció tan fàcil i tan difícil a la vegada. Un cop vaig haver tirat la pregunta per WhatsApp, van començar a aparèixer propostes musicals diverses per commemorar el Dia de la Dona, des de música clàssica a l'actual. La veritat és que va ser genial, perquè a partir d'una pregunta es va anar construint un programa amb identitat pròpia a través de les diferents propostes que els companys de la ràdio van fer. Hagués pogut fer el programa sola, no sé si hagués anat més ràpid. El que us puc assegurar és que la col·laboració en forma de propostes de totes aquestes persones va fer que d'un simple programa es passés a un autèntic programa musical. I vaig reafirmar-me que el coneixement compartit és un veritable tresor per l'aprenentatge. Feu per escoltar l'Ara i Sempre del 8 de març i coneixereu el nom de les persones que van proposar cançons pel Dia de la Dona. Des d'aquí, un agraïment enorme a tots els companys de la ràdio. I ara escoltem una de les cançons que van sonar en el programa especial del dia 8 de març. Ens ho va proposar el Ferran Lozano i la cançó és El Diluvi. I tu, sols tu.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs
Inquiets, amb Hermínia Martí.
Será que
repassem els continguts d'aquest dissabte, dia 10 de març. Començarem parlant amb la professora de Llengua i Literatura, Elisenda Rossell, i ho farem parlant de Frankenstein. Després, la Laura Poblet ens aproximarà a l'empresa E-Dissenys, un soci més de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga. I conversarem amb la nostra terapeuta nutricional, l'Helena Vidal, sobre els aliments més beneficiosos pel sistema nerviós. I acabarem, com sempre, amb l'agenda de l'Anna Mart. La nostra primera col·laboradora, ja la tenim aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Elisenda, benvinguda.
Bon dia, Armínia, i a tothom.
Elisenda, què ens portes? Bueno, ja ho hem dit, que ens portes sí. Frankenstein, de fet. Per què?
Perquè vaig anar a veure l'obra de teatre que s'està representant al TNC del dia 15 de febrer al 25 de març, i la vaig anar a veure la setmana passada, em va agradar molt i vaig pensar, doncs mira, ja tinc tema per anar a la ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya,
realitzada sí.
per l'Àngel...
Els actors principals, diguem, els protagonistes són l'Àngel Llàtzer i el Joel Joan.
I el Joel Joan.
Sí.
Explica'ns. Aquesta obra de teatre, aquesta novel·la.
A mi em va agradar molt. Jo la recomano al 100%. És una adaptació de la novel·la que va escriure al segle XIX, Mary Shelley, i és una adaptació que, a veure, no és fidel absolutament al llibre, ni té per què ser-ho, però agafa aspectes essencials de la novel·la que realment fan reflexionar sobre la identitat humana. Llavors, és una obra que dura bastant, dura 2 hores i 20 minuts, i que té uns diàlegs molt, molt pesats, no en un sentit pejoratiu, em refereixo a que estan plens de continguts que et porten a la reflexió constant.
Has d'estar atenta, no?
Sí, aquesta... sí, però ho has d'estar, però ho estàs de manera natural, diguem-ho, perquè realment la interpretació dels actors i les actrius porta a una expectació contínua. És impossible deixar d'escoltar aquests diàlegs que et dic que en algun moment un podria pensar, ostres, a mi m'agrada més que hi hagi més acció, m'agrada més un altre estil, un altre ritme. Doncs en el meu cas, esclar, l'acció, l'experiència, bueno, anàvem 4 persones i les 4 vam opinar el mateix. Vam dir, ostres, és que ens ha tingut atents des del principi fins al final, i l'entreacte quasi que no feia falta, perquè tenies ganes de continuar. I bé, i com que vaig sortir-ne tan captivada, vinc a explicar-te-la.
Molt bé, doncs perfecte, som tot orelles.
Sí, mira, jo, Armínia, penso en una frase que diu... que diem a vegades, ens diem els uns als altres i és ben veritat, diu, no es pot agradar a tothom, no? Que ens ho diem això i ho tenim assumit i ens ajuda a entendre moltes vegades la relació que establim amb els altres, no? Dius, no es pot agradar a tothom i ja està. Però quan vaig veure l'obra interpretada i també quan l'havia llegit en el seu moment, penso que què passa quan tens la sensació que no agrades a ningú?
És el contrari.
Sí. Sí, és a dir, tot el que fas, tot el que tothom qui et veu, tothom amb qui et vol socialitzar, et dona un no, és un rebuig, no? Tens aquest menyspreu constant cada vegada que intentes establir un contacte amb algú, se't gira la cara, en el cas del protagonista de l'obra, per la seva lletjó, però imaginem-nos que el motiu que la gent et giri la cara no necessàriament ha de ser el teu físic, per la teva condició, pel que sigui, a la gent no li agrades, no? Provoques una animadversió cada vegada que et dirigeixes cap a algú, ets criticat, ets jutjat contínuament per tot el que fas. I llavors la pregunta és, es pot sobreviure d'aquesta manera? Es pot? I si se sobreviu, que segurament sí, no? Segurament sí que se sobreviu, però si es fa, com és aquesta persona? Com es torna aquesta persona? Com es torna algú que tot el que rep de la societat són mostres de rebuig, de desacord amb allò que és i amb allò que fa, però sobretot amb allò que és, amb allò que de la manera com ha estat engendrat, de la manera com és, ja costa de vegades acceptar-te tu mateix, però a més has de tenir aquesta aprovació dels altres si et vols sentir ben socialitzat, no? I no et vols sentir rebutjat, recriminat, no? Marginat. Doncs aquest és un dels temes que planteja Frankenstein. En planteja d'altres, però a mi aquest és el que més m'ha cridat l'atenció. Suposo que tots coneixem, abans de fer la lectura que avui he preparat per avui, una mica de què va l'obra. Víctor Frankenstein no és el monstre. Tothom s'ho pensa, que el monstre es diu Frankenstein, però no, és el científic, és un metge, un amant de la ciència, profundament afectat per la mort prematura de la seva mare, no entén la mort, i llavors, sent científic i no entenent la mort, és un binomi que el porta a proposar-se un repte, que és vèncer la mort, és a dir, crear vida, fer que hi hagi vida després de la mort. Ell construeix una persona, per una sèrie de mecanismes tecnològics que ara no cal entrar, i li don vida, i ell es pensava que faria la persona ideal, que faria una persona perfecta, tant a nivell físic com a nivell intel·lectual, dotat de moltes capacitats, i a més que seria una persona que no hauria de lluitar amb la malaltia, amb el dolor. Es pensava fer un prototipus de persona ideal per ell, no? Quan el resultat no és aquest, sinó que el que veu que ha creat per ell, els seus ulls, els ulls del creador, és monstruós, el que fa és desentendre's, escapar-se, deixar-lo a la seva sort, que no és la seva sort, sinó la seva dissort. Perquè imaginem-nos per un moment, doncs això, no? Que els nostres creadors, els nostres progenitors, els nostres pares, després de veure'ns, ens haguessin abominat, ens haguessin espantat de nosaltres, haguessin vist que érem éssers menys preables i que el que valia la pena era no haver-nos creat. No? Clar, tot això pot semblar molt, molt lluny de la realitat, però si comencéssim a pensar i a gratar, veuríem que no ho és tan lluny de la realitat, no? I que amb matisos, òbviament, amb matisos, perquè això està portat tot a l'extrem, aquesta situació la viuen certes, o la viuen, o l'hem viscut, o la vivim certes persones, no? Llavors, aquí ve la clau, no? Ell s'ha de socialitzar, està sol, ha de menjar, ha de caminar, ha de trobar l'aigua, ha de trobar el foc, ha de trobar l'escalfor, però sobretot ha de trobar l'escalfor humana, ha de trobar persones i ha de parlar amb aquestes persones, les ha de tractar. I quan ho fa, el que troba és que la gent el rebutja, el fa marxar, s'espanta, fuig, o la pallissa, o el critica, o l'insulta, etcètera, etcètera, no? Finalment, troba una família al bosc. Ell no hi va directament a viure amb aquesta família, s'amaga en una mena de golfes que hi ha al costat de la caseta on viuen ells al bosc, en un recambró, s'amaga allí i els observa. I observant, aprèn què és l'amor. Pren l'afecte, perquè aquestes tres persones de la família i una quarta que s'incorpora en un determinat moment es tracten entre si amb molt d'amor, s'estimen, s'estimen. Llavors ell aprèn a ser bo, simplement veient com les persones són bones entre si.
Una mica el destí el posa...
El destí el posa en el lloc... Sí, després d'haver passat un període, diguem-ne... Sí, de calvari, el posa en un lloc on veu l'altra cara de la moneda. Veu que la relació entre les persones també pot ser una relació, diguem-ne, afable. No? Les persones es poden tractar d'una altra manera i el resultat emocional de qui és tractat així, o en aquest cas ell mateix, que observa com hi pot haver aquest vincle entre les persones, és un desig de ser bo i un desig d'estimar, un desig d'acostar-se als altres i d'ajudar-los. Però quan ho fa, quan finalment decideix sortir d'aquell amagatall on t'he dit que s'havia posat per observar aquesta família, rep una nova negativa, rep una nova, un nou input negatiu per ell, no? Perquè no obté el que s'esperava, sinó que obté el que ja havia obtingut en la seva prèvia
ja coneix,
socialització.
No? El que ja
el que coneix de la gent, que és la part dolenta, la part odiosa, la part de no et vull, et rebuig.
Aquest rebuig per ser diferent, no?
Perquè... Pel fet de ser diferent. Però ara que entenguem, jo és que m'agrada sempre extrapolar, no?
Diferent, no només físicament,
exacte,
no?
M'agrada extrapolar, exacte. No és físicament...
Que és també, una metàfora,
que,
no?
És una metàfora, exacte. Que també, que també, diferent físicament, també hi deu haver gent que se sent amb aquesta situació del fet de ser diferent físicament, provocar una reacció d'animadversió per part dels altres. Però, exacte, com tu dius, és una metàfora, no? Ho extrapolem i veiem que hi ha moltes situacions en què la gent no se sent estimada. I quan la gent no se sent estimada, què pot passar? Doncs pot passar el que li passa a Frankenstein. Perdó, no, a Frankenstein. Ara m'he deixat portar jo per la tradició. El que li passa a la criatura de Frankenstein, que és que té ganes de destruir, té ganes d'odiar, té ganes de venjar-se dels altres. No li importen ja els sentiments dels altres. Si els altres no m'estimen a mi, què m'obliga a mi a correspondre'ls? No m'obliga res. Per tant, puc, puc deixar anar l'odi, la ràbia que tinc dins meu tal com ragi, no? Sí, sí. No hi ha autocontrol. Llavors, no sé, Hermínia, si tenim un moment per fer
un moment per fer la
lectura. És just el moment que ell descobreix, més que descobreix, sent que no l'estimen ni aquelles tres o quatre, finalment, persones amb qui havia compartit l'amor a distància. Uh-huh. A distància. I té aquesta reacció. Parla la criatura. Vaig passar el que quedava de dia al cobert, profundament i estúpidament desesperat. Els meus protectors se n'havien anat, trencant així l'únic vincle que em lligava amb el món. Per primera vegada, sentiments de venjança i d'odi van omplir-me el cor sense que jo fes res per controlar-los. Vaig deixar-me endur per aquella rabata i la meva ment va començar a pensar en la destrucció i en la mort. Quan recordava els meus amics, la veu reposada d'en Lacey, els ulls gentils d'Àgata, l'exquisida bellesa de l'àrab, tots aquests sentiments es van esvenir. Llavors vaig vessar un doll de llàgrimes i fer-ho em va tranquil·litzar una mica. Però quan tornava a pensar que m'havien menyspreat i abandonat, em tornava la ràbia, una rabata de ràbia, i, incapaç de fer mal a cap ésser humà, vaig girar la meva fúria cap a objectes inanimats. En ser nit, vaig anar col·locant força materials combustibles al voltant de la casa i després d'haver destruït tot vestigi de cultiu a l'hort, vaig esperar, contenint-me la impaciència, que la lluna s'hagués ocultat per començar les meves operacions. A nit closa, un vent feroig es va aixecar dels boscos i va escampar ràpidament els núvols que hi havia al cel. La ràfaga va córrer com una llau poderosa i em va produir una mena de bogeria que va fer esclatar tots els límits de la raó i de la reflexió. Vaig encendre una branca eixuta i vaig dansar, furiós, al voltant de la maleïda casa, amb els ulls encara fixos en l'horitzó oest, la vora del qual gairebé tocava la lluna. Per fi es va amagar una part del seu orbe i vaig encendre la palla, les brugueres i les garrigues que hi havia amuntegat. El vent va bufar, el foc i les flames van envoltar ràpidament la casa, s'hi va aferrar i van llepar-la amb les seves llengües bífides i destructores. Tan bon punt em vaig convèncer que res no podia salvar cap tros de l'habitació, vaig marxar i vaig buscar refugi als boscos i aleshores, enfrontat al món, on havia d'anar? Vaig decidir fugir ben lluny de l'escenari de la meva dissort. Per a mi, ésser odiat i menyspreat, però, tots els països serien igual d'horribles. Què et sembla? És impactant, és potent, eh?
És potent.
Doncs els diàlegs. Jo ara he llegit la novel·la, quedi clar, eh? No tinc el text del TNC, és la novel·la. Però els diàlegs, diguem-ne, que la directora ha agafat i ha posat en escena, són així d'intensos, així de profuns, així de reflexius, no? Que et porten, en el sentit que et porten a la reflexió.
Doncs tenim dues opcions, o llegir-nos la novel·la de Mary Shelley
o
anar al Teatre Nacional de Catalunya.
Jo recomano anar al teatre.
No? Sí. Fins al dia 25 de març,
sí.
Que aquests dos grans actors catalans doncs, l'estan representant.
I tant, una estona garantida d'emocions i d'espectacle i de bona actuació.
Gràcies per la teva recomanació un cop més.
A vosaltres.
I fins aviat.
Fins aviat, Hermínia.
Adéu.
Adéu.
Bon dia, inquiets. Avui tornem a entrevistar un d'aquells negocis que no tenen un establiment físic, no tenen un aparador, però que evidentment també formen part del teixit comercial del poble. Avui parlem amb l'Enric Mercader, ell és dissenyador gràfic i té l'empresa E-Dissenys. Ell mateix ens explicarà quins serveis ofereix. Bon dia, Enric.
Molt bon dia, Laura, i inquiets.
Bon dia. El primer que sempre preguntem a tots els establiments en aquesta secció és el nom, és pel nom. Del projecte, en el teu cas, E-Dissenys, d'on surt?
El nom de Dissenys neix de la branca principal que treballem, que és el disseny.
Sí?
El disseny en el moment de la creació, doncs, treballem sobretot disseny gràfic, però també volíem treballar disseny web. Bé, l'eix principal del meu negoci seria el disseny.
Uh-huh.
Sí? I el que vam fer va ser ficar davant de Dissenys una E accentuada.
Uh-huh.
Per què? Perquè els noms dels creadors, els cognoms dels creadors, l'última lletra dels noms dels creadors està accentuada, que en aquest cas era Mercader i Sabater.
Molt bé.
Per tant, neix d'aquí, diguéssim.
Molt bé. I quan va néixer?
Mira, neix el 2012. Resulta que a mi se m'acaba la feina a Barcelona, havia estat amb uns estudis de disseny allà a Barcelona, havia treballat de tot, vull dir, a Barcelona sí que havia fet de tot a l'acabar els estudis, i durant els estudis compaginava treball i feina, perdona, treball i estudis, sí? I el que feia era doncs, treballar ja sigui en copisteries, en estudis de disseny, en diversos àmbits. Això em va ajudar a guanyar experiència. Taules. Sí. Mm-hmm. I què vaig fer? Em vaig trobar que volia tornar aquí a l'Espluga, tenia ganes de tornar aquí a l'Espluga, després d'uns quants anys a Barcelona estudiant, perquè, bueno, volia viure a l'Espluga i potser tenia una mica la idea, amb alguna conversa que havíem tingut amb algun col·lega, de crear alguna empresa, bé, de crear algun projecte en un primer moment, no? Mm-hmm. Però sí que neix el 2012, recordo que, si no m'equivoco, entre el 2011 i el 2012, amb el Jordi Sabater, un company d'aquí a l'Espluga, un amic d'aquí a l'Espluga, vam dir, escolta, em podria muntar alguna cosa, perquè ell porta, el Jordi és especialista en temes informàtics, de programació, jo sabia dissenyar, on aprenia, i de fet tenia la formació, i tenim tots dos la formació, i vam dir, escolta'm, per què no engeguem algun projecte? I ens vam posar a treballar cadascú des de casa seva, i vam estar uns mesos treballant així. I neix això, neix el 2012, amb dos joves espluguins, que ara se'n dirien dos emprenedors, que en aquell moment no se'ls deia emprenedors, que no sé com se'ls deia, gent que tenia...
Que es buscava,
sí, gent inquieta, no? Sí. Diguem-ho al programa, gent inquieta. Doncs érem dos joves inquiets que volíem fer la feina que sabíem fer, però des de casa, o nosaltres mateixos. És a dir, ens vam empoderar, diguéssim, i vam dir, escoltem, això ho podem fer i ens hi podem posar nosaltres.
Molt bé. Edisenys neix així, però després també ha evolucionat, i ara mateix Edisenys abarca un ampli ventall de serveis.
Sí.
Tu ens podries explicar ben bé, perquè a vegades no sabem què hi ha darrere d'un estudi de disseny gràfic, per exemple.
Hi ha moltes coses, hi ha moltes coses. Si he de definir què és Edisenys, sí? Perquè a dia d'avui Edisenys com a empresa i com a titular en sóc jo, sí? Sóc diguéssim que treballo sol, però amb xarxa, que és una cosa que està funcionant molt i que no és que sigui una moda, sinó que és una necessitat, una situació en la que et trobes, no? L'estudi Edisenys és un estudi multidisciplinar. Això què vol dir? Que toquem bastantes tecles o moltes tecles. Estem especialitzats, tot i ser multidisciplinars, és a dir, que podem tocar diversos àmbits que després ja us explicaré, sí, si vols,
sí, tant.
Doncs estem especialitzats en la identitat corporativa de les empreses. Això vol dir que una empresa que, ostres, doncs tinc el meu segell tota la vida i he fet servir aquest logo, no? El logo, sí, que diem. Un ben bé no seria un logo, perquè qui ha estudiat una miqueta de disseny o coneix una miqueta aquest àmbit, sap que el logotip és el dibuixet, ho direm en llenguatge planer, el dibuixet que es veu en una marca, correcte, sí? I allò, el logotip, perdona, és la lletra.
La lletra
que veiem. En canvi, el símbol és la icona que veiem. Sí, ara ho confonia, ho deia al revés, disculpeu. Per tant, és un estudi multidisciplinar que està especialitzat en identitat corporativa, és a dir, en millorar la imatge corporativa d'una empresa. Sí, una empresa, un establiment, d'aquella marca que el client reconeix, com, no? Reconeix com a pròpia d'aquell establiment. Correcte,
no?
Identifica com que és d'aquella empresa. A part de la marca...
Això per una banda.
Sí, això per una banda. Aquest seria el que seria la part principal.
D'acord.
Que lligat a la marca d'empresa, també fem assessorament publicitari, impuls i consolidació de noves eines digitals. Per tant, oferim un servei complet o integral a les empreses perquè renovin la seva imatge, expliquin el que fan a través de les xarxes socials. Sí? Per tant, seria una miqueta això. Dins de les empreses es generen, ja siguin productes o continguts, no? O serveis. Uh-huh. I nosaltres d'aquí també hi entrem. És a dir, a part de la imatge que dona una empresa de cara en fora, nosaltres també podem treballar amb tots els productes que ofereixen, o serveis. Això què vol dir? Que treballem també amb disseny de producte, uh-huh. sí? Disseny de producte vol dir doncs poder fer les caixes per a les presentacions dels seus productes, o, per exemple, qualsevol altre àmbit que ens serveixi per presentar el nostre producte, uh-huh. sí? Per tant, disseny de producte també en fem, uh-huh. Aquest seria un altre dels àmbits, uh-huh. diguéssim, que toquem, i finalment, tot el que són desenvolupament de pàgines web i xarxes socials. Això també va lligat a les empreses, sí. uh-huh. per tant, quan parlem que és un estudi multidisciplinar, també podríem dir que és integral, no? Que ofereix un servei integral a totes a les empreses. Des de la seva imatge, és a dir, la seva marca, a el que és els seus productes, a el que són doncs, la pàgina web i les xarxes socials.
Uh-huh. Quin tipus, per curiositat, quin tipus d'empreses acostumen a estar interessades en voler millorar o canviar o innovar amb aquests temes, amb marca, amb comunicació, amb donar-se a conèixer?
Mira, és
grans,
que...
petites, no sé, no, sí. quin perfil, diguéssim.
No és un tema de voler, sinó que és de predisposició uh-huh. a voler-ho fer. Uh-huh. És a dir, la gent, els empresaris, i els hi sona aquesta musiqueta, sí. que això, ho citaré així en frase, nen, això ho hauríem d'arreglar una miqueta perquè ens vegéssim més, no? Sí, val, però és creure-s'ho també. Uh-huh. És a dir, una cosa és renovar, i l'altra és millorar, no? Uh-huh. És a dir, renovar, es queda en només renovar la marca i ja està, seguim amb les mateixes dinàmiques que sempre, sí. o canviem aquestes dinàmiques uh-huh. i anem a millor, no? Uh-huh. Per obtindre resultats, uh-huh. sobretot. És a dir, nosaltres el que plantegem, en aquest cas, és la millora dels resultats uh-huh. de venda, uh-huh. sí? Que és el que els interessa als clients. Uh-huh. És a dir, si jo només li renovo la marca però no fem cap acció més, bueno, pot ser que la gent li agradi molt aquella marca i estigui més interessat en aquella botiga o en aquell establiment o en aquella empresa,
però el resultat
és molt, molt mm-hmm. petit. En canvi, si millorem dinàmiques de dins l'empresa, passem una miqueta el ventilador per dins i fem que la cosa s'animi, quan dic la cosa s'animi em refereixo a que hi hagi molta més gent que conegui què fa aquella empresa, doncs segurament el client obtindrà uns resultats econòmics, un retorn.
Això, per tant, podria servir per qualsevol tipus d'empresa i, en tot cas, es pot adaptar, no?
Sí.
Entenc que cada empresa deu ser un món quan comences a treballar-hi.
Sí, i és que entre... diguem-ho així, mig situo a un escriptor que deia entre... Bueno, que no cal ser intransigent, no? Que, uh-huh. que val més ser flexible. Uh-huh. Doncs, per tant, anem a buscar aquesta flexibilitat, que és el que podem oferir nosaltres, també. Uh-huh. Ens adaptem a tot tipus de client, des del client més petit que et puguis imaginar al client més gran, des del que està començant fins al que fa ja 40 anys que funciona, uh-huh. no? 40 o 100 anys, uh-huh. vull dir que també tenim clients que ronden ja els 100 anys d'antiguitat.
Déu-n'hi-do.
O empreses, més aviat, clients,
sí.
no sinó empreses.
Molt bé.
Per tant, el que em deia seria una miqueta això. Qui estigui disposat a canviar dinàmiques, doncs nosaltres els podem acompanyar,
assessorar.
Els podem assessorar i acompanyar.
Molt bé, perfecte. Explicat i ben definit què és Edisenys, ens agradaria saber, Enric, si tu tens un despatx, on treballes cada dia?
El meu despatx principal seria el mòbil, aquest seria el meu primer despatx, i no és, vull dir, fa gràcia,
és veritat,
però no és broma,
és veritat,
el meu primer despatx uh-huh. és el mòbil, però sí que tinc un despatx físic al Centre d'Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà, que dit així sona molt gros i es diu Conca Activa, uh-huh. és un espai que el Consell Comarcal va crear fa uns anys, en què hi ha uns petits despatxos que poden ser unitaris o compartits, I en aquests despatxos és un viver d'empreses. Un viver vol dir allà on neixen les empreses, no? En aquest cas, nosaltres vam néixer als garatges de casa, com si diguéssim, o a les habitacions de casa, i vam acabar fent cap a Conca Activa, que allà ja hi vaig anar jo sol, directament.
Nosaltres, quan anem a les botigues físiques, veiem l'aparador i els preguntem què hi tenen. En el teu cas, ens podries explicar una mica alguns projectes que estiguis treballant o que hagis treballat en els darrers dies?
Mira, de fet, parlar de dies és com...
Mesos.
Parlar de... Sí. els dies passen molt ràpid i els mesos costen també de passar, sobretot si ets autònom, que suposo que també sortirà alguna cosa referent als autònoms, una xacra que tenim en aquest país. Bé, el tema està en que he tocat moltes tecles, la veritat. No, hi ha un moment que hi havia, no, els consells generals et deien, escolta'm, t'hauries d'especialitzar en un tema i tal, no? Mira, especialitzar-me en un tema volia dir estancar-me, i tal com sóc jo, que em respecto com a persona i que m'entenc, doncs penso que, bé, m'agrada tocar moltes tecles, no? I provar coses, perquè realment et permet aprendre molt. L'aprenentatge que el vaig fer sobretot practicant en estudis de disseny, però també en una formació amb graus mitjos i superiors, em va servir de molt, però no ho és tot. No ho és tot, perquè el dia a dia et trobes davant dels problemes reals, no? Allà sempre són supòsits de et podria passar això, et podria passar l'altre. Però quan estàs davant del client, quan has de defensar una feina, quan has de defensar un projecte, quan has de treballar 1.000 hores per acabar un projecte, et trobes amb moltes problemàtiques. El tema està amb que el tema de productes, el que he fet, no? He treballat principalment, com et dic, amb renovació de marca i siguent a l'Espluga i així també fent publicitat dels clients i també ho poso en valor perquè la veritat que hi he treballat molt a gust, doncs estem treballant amb Ferrer Gamell, és un dels clients que sempre ha cregut amb el projecte de dissenys per assessorament i per producte. Bé, una de les modificacions més grans que s'han fet a nivell doncs de Ferrer Gamell, la pastisseria, doncs va ser el canvi de les caixes. Si us recordeu, fa uns anys es feien unes caixes típiques també arreu del territori, que eren com unes caixes que se'n deia de pícnic, que portaven una enceta. Doncs aquí vam donar-hi el tom i vam crear unes caixes molt modernes, diguéssim, molt actuals, amb materials que fossin doncs molt agradables al tacte i que permetessin doncs fer el mateix servei que feien les d'abans, no? Que és contindre i guardar aquestes petites joies de la gastronomia, que són els carquinyolis i tot el ventall de possibilitats que hi ha entorn a la pastisseria. Avui t'he portat una mostra.
Està
perquè és un dels projectes que... De fet, si t'hi fixes, perquè entenguem una miqueta en què consisteix la meva feina, les caixes que tenien anteriorment s'havien de marcar a la vora, d'acord? I allò estipulava quin producte hi havia dins. Això que passava, que generava, que, bueno, entre cometes, poca credibilitat davant del client potencial de què hi havia dins, no? I aquí el que vam fer va ser fer una caixa mare que serveix per tots els productes i una faixa que és
intercanviable.
Sí, un cinturó, correcte, que el podem canviar. Si aquí dins hi fiquem carquinyolis, hi fiquem la faixa dels carquinyolis. Que hi posem la faixa... aquí posem... algun altre producte, per exemple, les neules, doncs fiquem la...
I ràpid identifiques, no?
Correcte, ràpid identifiques, i aquí té tota la informació, ja l'has pogut tocar, un interior marró, un exterior marró, un interior de color taronja, que potencia... que va molt bé amb el color galeta, que és el que té el carquinyol i o qualsevol altra de les variants, no? Per fer aquest contrast. Aquest és un dels productes que n'estem doncs molt contents, no? Hem fet moltíssimes altres coses, com poden ser, doncs mira, el catàleg d'activitats o el programa d'activitats del Penin, que vam fer l'any passat, que en aquest cas vam innovar i vam posar una pinça d'estendre roba. Aquesta pinça d'estendre roba et permet, amb un imant, penjar-ho a la nevera. Per tant, també aportem aquest espai d'innovació, sí? Que és una mica el que se'ns demana. És a dir, escolta'm, jo tinc aquesta idea, que tinc llibret d'activitats, i el que vull és presentar-ho d'una manera diferent. Doncs també ho hem fet. Hem treballat també, i això és una cosa curiosa que t'ensenyaré, perquè els oients no ho poden veure, però la Laura sí que ho va veient, i tota la resta també, doncs aquí hi ha les etiquetes, unes etiquetes d'un vi, del nas del gegant, l'essència del gegant, que és un...
Sí. És com un gomet gegant, no?
Correcte,
per exemple, és una tira llarga amb cada etiqueta i que Entenc que enganxar-ho deu ser relativament fàcil.
Sí, fàcil, perquè va amb una màquina, va amb una bobina, ara ho veus plegat així, sí. No? Però va en una bobina i això és molt fàcil d'enganxar. Aquesta és una de les mostres, per exemple, d'un dels vins que, que té el celler Mas de la Sabatera, que també hi treballem, és una de les àrees que també toquem, i en aquest cas doncs, hem fet el tema de les etiquetes i hem fet molts altres projectes amb Mas de la Sabatera. Aquí, per exemple, la Laura ara està agafant tot el que són les càpsules dels vins, no? Sí. Això és una cosa que dius, i això com ho fan?
Això, doncs, així això... sencer no ho veus normalment. No. Clar, ja ho has destrossat per obrir-lo.
Correcte. Doncs així són les càpsules. Et permet veure una miqueta com són les càpsules. I en aquest cas, doncs, això també va lligat a la producció dels vins.
Perfecte. Déu-n'hi-do, Enric, quin munt de productes i que diferents. Vull dir que també deus anar descobrint...
Sobretot, el que vull remarcar és que en aquesta que ser un estudi multidisciplinar vol dir que podem treballar amb caixes, podem treballar amb plàstic, hem fet coses per calgamell amb plàstic, hem fet coses per Mas de la Sabatera amb adhesiu, amb paper que protegeix de l'aigua pels vins blancs, per exemple, que s'han de ficar amb aigua, o aquest paper amb aquesta etiqueta d'oli de tòfona negra, de tòfona de la Conca, és especial per protecció en l'oli. Després també hem fet vinils, hem rotulat furgonetes, per exemple, hi ha un ferrador, l'Adrià Espada, que té una furgoneta, que la podreu veure per aquí a l'Espluga, que hi ha unes imatges d'uns cavalls. Vam anar a fer la sessió de fotografia, vam aplicar els vinils no? a través d'un proveïdor. Hem fet tot aquest tipus de fulletons, de cartells, de publicitat, tot el que es derivi, tot el que sigui
triar.
Comunicar, doncs ho podem fer, ja sigui a nivell de xarxes socials o pàgina web, o a través d'un model físic. Per exemple, el plegat aquest està molt ben pensat, és a dir, obrim, trobem el primer mes, el segon, no? En el cas de les activitats del Penin, trobem el maig, el juny, el juliol, doncs podem trobar tota aquesta informació, però d'una manera ordenada, que també és una de les nostres... de les nostres feines, no? Ordenar la informació. El client ens la facilita. Nosaltres la ordenem i la maquetem, la dissenyem.
Perfecte, Enric. No tenim gaire temps més, per tant, passo a fer-te l'última pregunta, que és la que fem a tots els establiments, que seria una mica demanem quin és el servei que més us identifique o el producte que més us defineix. No sé, en el teu cas, si n'hi ha algun de concret.
No n'hi ha cap en concret, perquè en són molts, no? Però sí que tot el que és la marca d'empresa. És a dir, tota aquella millora que podem fer en una empresa, en la seva imatge, doncs com aconseguim transformar-la, convertir-la, millorar-la perquè tingui una millor presència en el seu sector. Diferenciar-la, sobretot, de l'àmbit en què treballa. No? Aquesta seria una
miqueta... I fer-ho de forma integral. Jo m'he quedat molt també amb aquesta idea.
Per tant, E-Design és un estudi multidisciplinar que ofereix serveis integrals a les empreses per millorar la seva imatge.
Doncs Enric, perfecte, moltíssimes gràcies per explicar-nos en què consisteix la teva feina a E-Design. Ens veiem aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Doncs ja ho sabeu, inquiets, si necessiteu qualsevol servei relacionat amb el disseny gràfic, no cal que aneu gaire lluny. A E-Design segur que us poden ajudar. Fins la setmana que ve.
Inquiets, amb Hermínia Martí.
Un dia més tenim entre nosaltres a l'Helena Vidal, la nostra terapeuta nutricional. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb ella abordem qüestions sobre l'alimentació, sobre com l'alimentació ens ajuda a portar una vida més saludable. Hem tocat diferents temes, des de la celiaquia, l'estrenyiment, la tiroides... Avui ens centrarem, que ja estem a punt de la primavera, ens centrarem a la depuració hepàtica. Explica'ns una mica què és això.
Bé, primer de tot... La medicina tradicional xina ens indica i ens diu que la primavera és un molt bon moment per tractar aquest òrgan, el fetge. I persones amb problemes de síndromes premenstruals, les dones amb dolors de regles, migranyes, mals de caps, males digestions, problemes emocionals, estaria molt indicat poder fer una depuració hepàtica. De què es tracta? No? Què és el que hem de fer per descongestionar el fetge, que és un dels òrgans depuradors del nostre cos i que normalment està molt sobrecarregat? Doncs bé, per fer aquesta depuració, primer de tot és portar una alimentació al màxim saludable possible. És a dir, retirar de la nostra alimentació tots aquells aliments que continguin més tòxics, com podria ser l'alcohol, el tabac, i tot el que són els aliments altament processats, els sucres, el gluten, els làctics, vale? I basar-nos en una dieta al 100% més natural i saludable. Juntament amb això, també el que seria important és que el fetge és un dels òrgans més emocionals que tenim. Vale? I per tant, totes aquelles emocions reprimides que tenim, seria bé que durant aquesta depuració hepàtica també les treballéssim, no? I, per exemple, doncs...
I com ho fem, això?
Sortir per la muntanya, que això d'aquí nosaltres ho tenim molt fàcil, caminar, fer esport i, quan ens trobem en un espai íntim, cridar, alliberar-nos, no? A través d'aquest crit alliberem moltíssima tensió i també aniria molt bé pel fetge. Vale? Perquè ja com venim parlant des dels darrers programes és que aquesta alimentació ens ajudarà a portar un estil de vida més saludable, però l'hem de compaginar amb altres coses i l'esport i una bona gestió emocional ens ajudaria a fer un pack
per depurar millor,
per depurar molt millor el fetge i per tindre molt millor estat de salut en general.
És a dir, traiem les emocions del fetge a través dels crits?
Sí, podríem dir-ho així. Sí, sí. Tan fàcil com això. Ens allibera moltíssim, entre altres coses, no? Però això d'aquí és... No, allò que no hem expressat, que de vegades ens reprimim, doncs a través d'aquest crit, a través de l'esport, podem alliberar-lo.
Però depuració hepàtica només consisteix en menjar correctament, com més productes de proximitat i de la temporada, o s'hi ha d'afegir algun element més?
Doncs bé, també tenim molts aliments que ens podrien ajudar a netejar aquest fetge, no? I llavors doncs, hi ha diferents protocols que es poden seguir i aquí tenim, per exemple, doncs, començar el dia amb un got d'aigua tèbia amb llimona o prendre una cullerada d'oli d'oliva amb el suc d'una llimona o prendre infusions...
És a dir, suc d'una llimona espremuda més un...
Una cullerada de suc de llimona més una cullerada d'oli.
Tot junt.
Tot junt. Una cullerada darrere de l'altra. Uh-huh. O prendre infusions que van bé pel fetge. El boldo, la dent de lleó, cardomariano, etc. Algunes plantes d'aquestes que podrien fer-nos una infusió amb una miqueta de gengibre i alguna pell de llimona i podríem posar-hi un toc de canyella perquè això d'aquí estigui una mica més bo. Perquè normalment totes les plantes que ens van bé pel fetge són molt amargues. I el que... Mira, això d'aquí és una cosa que recentment he estudiat i és que les plantes i que ens van bé pel fetge, el millor és que es prengui no una infusió calenta, sinó que es deixin durant tota la nit reposar amb l'aigua i l'endemà, a primera hora del matí, prendre's aquella aigua a temperatura ambient. Ja que l'aigua calenta pot afectar en el principi actiu d'aquestes plantes i ser menys efectives.
Uh-huh. Vale. És a dir, la nit abans ens preparem
aquestes plantes, no? Aquestes infusions de boldo, de cardamariano, de carxofera, de dent de lleó, vale? En tenim moltes, les deixarem infusionar durant tota la nit, l'endemà pel matí, al llevar-nos, les colem i ens prenem aquella aigua.
Però llavors no ho fem tot, és a dir, no fem la llimona, fem la planta i a més fem la cullerada d'oli amb llimona.
No. Són diferents opcions que tenim. Mm-hmm. Depenent de l'estat de cada persona, doncs potser n'hi hauria algunes que seria recomanable que fessin tot, però no cal fer-ho. Són diferents opcions que podem tenir, no? Doncs, per exemple, doncs hi haurà persones que aquesta infusió és tan amarga que no els agrada gens i que no la suporten, doncs llavors podem fer l'aigua tèbia amb llimona. D'altres, doncs, que per ajudar una mica més doncs, i fer una miqueta més fort, doncs el suc de llimona amb l'oli. Uh-huh. Vale? Són diferents opcions que tenim. Això d'aquí, el millor és fer-ho pel matí a primera hora, en dejú.
Molt bé.
Al llarg del dia doncs, podem prendre altres infusions, no? Prendre aquestes infusions de carxofa o el que sigui, però ja una miqueta més aigualides, vale? I anar-les bevent durant el llarg del dia. La hidratació és una cosa molt important. Després tenim altres aliments que podrien ser com, per exemple, les algues, l'alga espirulina, l'alga clorela, són algues que ens ajuden moltíssim a depurar i a netejar el nostre cos. Aquestes...
Llavors, com les cuinem? És a dir, com ens les mengem,
exacte,
les algues?
Aquestes algues, de vegades, és una mica complicat introduir-les en la dieta perquè el seu gust tampoc no és que sigui molt agradable, però ho podem fer de moltes formes diferents. Per exemple, a l'hora d'esmorzar ens podem preparar un batut de fruites i verdures i incorporar-hi aquí una culleradeta, i gairebé no notarem el seu gust. O ens podem preparar un caldo depuratiu, vale, a partir de diferents verdures, i en aquest caldo que ens podem anar prenent al llarg del dia, també podem afegir-hi una culleradeta aquí dins d'aquestes algues, vale, i que també ens resultarà molt fàcil i agradable de menjar. El que és important és que aquestes algues no es cuinin, vale? És a dir, que és aquesta alga tot just l'afegim en el caldo en el moment de prendre-les.
Perquè és una alga en pols.
És una alga normalment que es troba en pols. I després també tenim l'opció amb càpsula, que això d'aquí l'absorció potser no seria tan bona, però és molt més fàcil de prendre, vale? Perquè no ho tenim amb el gust, ens prenem en forma de càpsula i també és una altra forma d'incorporar-la.
Has dit caldo depuratiu. Com podem fer un caldo depuratiu senzill?
Mira, un caldo depuratiu molt senzill és poder agafar totes les fulles verdes que tinguis per casa, fulles d'api, d'espinacs, la part verda dels alls tendres, la part verda d'una ceba tendra, la part verda d'un porro, fulles de col... Bé, agafar aquelles fulles verdes que tinguis per casa i que estiguin una mica lletges, doncs les poses aquí al caldo. I després, doncs, per exemple, les d'api també. I a mi m'agrada posar-hi també alguna que sigui més dolça, estil pastanaga, o nap, o xirivia, o un tros de carbassa, perquè també hi doni una mica més bon gust. Vale? I després també, per descomptat, que no hi falti un tros de ceba. Vale? Així de fàcil podem tindre'l, vale? Tampoc no ens cal complicar-nos, simplement és afegir-hi principalment bastant de fulla verda i després algunes altres.
Molt bé,
vale?
Tenim el caldo depuratiu que també ens ajudarà a fer aquesta depuració hepàtica.
Molt bé, i afegint-hi aquestes algues. Després també una cosa que estaria especialment indicada seria la cúrcuma. La cúrcuma és una espècie, la podem tindre fresca o la podem tindre en forma d'espècie seca. Aquí la cúrcuma té una acció antiinflamatòria i que augmenta la capacitat de desintoxicar el fetge, però el que és molt important és que quan prenguem aquesta cúrcuma sempre ha d'anar conjuntament amb una mica de pebre i una mica d'oli d'oliva. Per tant, és tan fàcil com els teus plats del teu dia a dia, del dinar o del sopar, acabar-los de venir amb una miqueta de, doncs, com una vinagreta que faríem la barreja d'oli, cúrcuma i pebre negre. Vale? Perquè les propietats d'aquesta cúrcuma siguin molt més actives i el cos les pugui absorbir i utilitzar molt millor.
Molt bé.
Vale? Doncs aquí en tindríem una altra. Vale? I després, per descomptat, durant aquesta fase depurativa ha d'anar molt incorporada de fruita i verdura. Vale? I després podem incorporar-hi la carn, però molt menys quantitat mentre fem aquesta depuració hepàtica, amb molt poca quantitat, i si n'utilitzem, doncs, que sigui de màxima qualitat possible. I el que sí que seria una miqueta més indicat, doncs, podríem posar-hi el peix. Vale? L'arròs integral també seria un aliment molt indicat. Jo sempre parlo de l'arròs com si fos una esponja, vale? Que ajudarà a netejar, i que és un aliment que podem menjar-ne amb bastanta quantitat durant tots aquests dies.
I l'arròs, la preparació de l'arròs, té alguna mena de truc?
Mira, jo sempre dic que tots els cereals i tots els llegums, cereals em refereixo a l'arròs, quinoa, mill i totes les llegums, les hem de deixar en remull. Per tant, doncs aquí durant aquests dies amb la depuració hepàtica que podem consumir bastanta quantitat d'arròs, el que hem de fer és durant tota la nit deixar en remull aquest arròs integral amb un tros preferiblement d'alga kombu. per exemple, vale? O alga wakame. L'alga farà que sigui aquest arròs de més fàcil digestió i al damunt està portant minerals. Aquest procés de remull és molt important perquè aquest arròs sigui molt més digestiu i preferiblement, si es pogués, s'hauria de fer amb l'aigua lleugerament tèbia. I si podem afegir unes gotetes de llimona, doncs encara millor que millor. Si no, doncs bé, amb el remull seria suficient. I l'endemà escorre aquesta aigua, eliminar-la aquesta aigua i bullir-la amb aigua nova. I ja està. Després ben escorregut, el podem guardar a la nevera i el tenim llest i preparat per consumir, esmorzar, dinar o sopar en qualsevol moment.
Arròs integral, millor,
arròs integral.
Per aquesta depuració hepàtica.
Sí, per descomptat.
Alguna cosa més sobre depuració?
Bé.
Important fer-la, com diuen la medicina tradicional xinesa, en el canvi de la primavera, no?
Exacte. A la medicina tradicional xinesa ens explica, no?, que en cada moment i estació de l'any es va bé treballar en diferents òrgans i la primavera és totalment indicada per treballar el fetge.
De fet, és un moment de transformació, no?
Sí,
a nivell
exacte.
De natura.
Sí.
Bé, i si anem pel bosc i cridem, doncs mirem que no hi hagi,
ningú per no espantar-lo, i si ens veuen, doncs els diem que no patim, que ens estem alliberant.
Molt bé, Helena, doncs res, gràcies per aquestes recomanacions i intentarem fer el que ens expliques, a veure com ens va.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins un altre dia. Adéu.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Bon dia, Inquiets. A l'agenda dels Inquiets d'aquesta setmana, per començar, el primer acte que us proposem aquesta setmana és una presentació d'un mitjà de comunicació que es diu La Directa i que tindrà lloc avui dissabte 10 de març a 6:45 de la tarda o del vespre a l'Ateneu Popular L'Empel. El lloc on es farà l'acte és al carrer de la Muralla Santa Tecla 35 de Montblanc i el títol de l'acte és El periodisme com a eina de transformació. Llavors, en aquest acte es farà la presentació d'aquest mitjà de comunicació, d'aquesta aposta pel periodisme i per la transformació social, i us animem doncs, a anar-hi per reflexionar sobre la comunicació que volem, la comunicació al territori o del territori, i bé, doncs, reflexionar una mica sobre aquests temes. Aquest acte serà 6:45. I després, a continuació, us fem una altra proposta d'un acte que tindrà lloc també a Montblanc, per tant ho podeu fer tot seguit si us ve de gust, i és un dels concerts del cicle El Caliu, que és de cantautors i cantautores del territori. Avui, en concret, a partir de les 8 del vespre, al Centre Cultural Sant Jordi, també de Montblanc, com dèiem, tindrà lloc el concert amb actuacions d'Helena Volpini, de Susanes i El Variable. Llavors, aquest cicle doncs, són diferents concerts de diferents grups del territori i que actuen doncs, amb dates diferents a l'Espluga, a Montblanc, a la Riba i a Valls. I doncs, també us apropem aquest acte perquè creiem doncs, que pot ser interessant descobrir els autors més propers i que fan música i canten amb el dialecte d'aquí o descobrir això, doncs, la seva activitat musical.
Tots som inquiets.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies al Jofre Majoral per estar a la part tècnica i a tots els col·laboradors que ens acompanyen i, com no, a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte.
Inquiets. Tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.